Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'actualitat més destacada d'aquest dijous 27 de novembre a Sant Cugat. Comencem l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La conscienciació social més elevada està fent aflorar situacions de violència que abans quedaven invisibilitzades. Així ho explica Araceli Serrano, agent de l'Oficina d'Atenció a la Víctima de la Comissaria de Mossos d'Esquadra de Sant Cugat. Al municipi, els tocaments no consentits, que sovint no es denunciaven, es registren cada vegada més, mentre Mossos i els serveis municipals fan seguiment actualment de 125 dones per diversos tipus de violències. Segons explica Serrano en una entrevista a Cugat Mèdia amb motiu del 25N, aquest tipus de delictes que abans no es denunciaven i ara sí, com poden ser els tocaments no consentits, abans es donava per fet que no eren denunciables i que, en canvi, ara sí que es denuncien. Un altre dels punts destacats de l'entrevista és que l'agent de Mossos explica que el gruix de les dones que denuncien es manté estable entre els 18 i 45 anys, majoritàriament són dones amb fills. Tot i això, Serrano assenyala un nou patró que comença a evidenciar-se al municipi, i és que comença a treure al cap un cert tipus de noia molt jove que té relacions tòxiques amb la seva parella i hi ha una reiteració de denúncies. L'agent de Mossos insisteix que es tracta d'un patró minoritari, però poc visible perquè la policia el tingui present en l'atenció i derivació dels casos. I l'espai polític del magazín Faves Comptades de Ràdio Sant Cugat ha entrevistat aquesta setmana a Marco Simarro, portaveu de la CUP a l'Ajuntament de Sant Cugat. Simarro ha posat sobre la taula les diferències amb el govern i la seva intenció, tot i les relacions, de continuar tenint un paper mobilitzador de la ciutadania. Entre algunes de les declaracions destacades del portaveu de la CUP, Simarro ha dit que Junts i Esquerra no tenen una diagnosi conscient de com la ciutat genera desigualtat. És una entrevista que poden llegir i escoltar a www.cugat.cat. I Cal Temerari fa un pas decisiu per assegurar la continuïtat del projecte. Comprarà l'immoble on es troba des de fa 10 anys. L'anunci s'ha fet aquest dimecres en una roda de premsa en què el col·lectiu ha confirmat que l'Assemblea de Sòcies i Socis va aprovar la compra el 16 de novembre després que la propietat comuniqués la voluntat de vendre l'edifici. Segons han explicat, membres de Cal Temerari volen treure del mercat l'edifici i volen que sigui del poble per sempre. Segons han explicat també, la decisió arriba en un context en què la pressió immobiliària i l'especulació posen en risc els espais comunitaris del municipi. L'entitat considera que aquest és un moment decisiu per consolidar un model d'espai comunitari que asseguren no desapareixerà ni serà expulsat del poble. Per fer viable l'operació, Cal Temerari necessita reunir 300.000 euros. Aquesta aportació inicial permetrà rebaixar la quota de la futura hipoteca fins a uns nivells assumibles per a l'entitat. Els recursos s'obtindran a través de donatius, micromecenatge, aportacions pròpies i, sobretot, títols participatius, que el col·lectiu defineix com una peça fonamental del pla de finançament. Després d'aquestes notícies, continuem amb titulars en format més breu. L'Ajuntament de Sant Cugat té 100 pollancres deteriorats per prevenció i asseguren que no se la volen jugar. Paral·lelament, el govern continuarà el compromís anual de plantar 450 arbres de diferents tipus per tota la ciutat. Una antiga casa ocupada a Sant Cugat es convertirà en dos habitatges de luxe d'1,7 milions d'euros cadascun. L'immoble, ubicat al carrer de la Plana de l'Hospital, va estar ocupat durant més d'un any i mig, un període marcat per queixes veïnals, problemes de convivència, baralles i incidents policials. I Bonaire ha inaugurat aquest dijous el seu primer supermercat a Valldoreix. El nou local d'alimentació està ubicat a la Rambla de mossèn Jacint Verdaguer, el número 29, i compta amb un espai de 200 metres quadrats. Amb aquesta botiga, Bonaire ha sumat 300 botigues a l'àrea metropolitana i 600 del total de la seva xarxa d'establiments. I en esports, el primer equip femení del júnior ha finalitzat sisè a la primera volta de la Lliga Iberdrola d'hoquei herba amb 19 punts sumats. Les de Guille Carnicer es troben a 4 punts del quart classificat, que juga la Final Four pel títol de Lliga. Les santcugatenques presenten un balanç de 5 victòries, 3 empats i 3 desfetes. Les santcugatenques tornen a la competició d'herba el 14 de març al camp del tenis. Això és tot. Com sempre, el recordem que totes aquestes informacions i més les poden trobar a www.cugat.cat, també a les nostres xarxes socials i a la ràdio, al 91.5 de la FM.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
Pero estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.
I quan passen 12 minuts del punt de les 10, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en com la liberalització de les rebaixes ha alterat els hàbits de consum de la ciutadania. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, l'Eva Tataret, mediadora literària, el Jordi Casas, historiador i president del GEL, i l'Eduard Gené, crític d'arts escèniques i activista cultural. Molt bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Hem començat un xic més tard perquè teníem aquí els tertulians ocupats fent entrevistes que després podreu escoltar molta comèdia.
Jo esperant.
I el Jordi, que ha sigut molt puntual, eh? Ja estàvem aquí a tres quarts.
Jo puntual hi he estat, eh?
Sí.
El que passa que estava a un altre estudi.
Estaves a l'estudi 2. Ens veiem...
Passes la vida estudiant-ho.
Els estudiosos són molt importants, el que passa que no els hi foten cas ningú.
Això també és veritat.
És el problema.
I cada vegada menys.
Escolteu, demà se celebra el divendres negre, si ho diguem en català, més conegut pel seu nom en anglès, el Black Friday, una pràctica comercial importada dels Estats Units que en els darrers anys s'ha implantat plenament a Sant Cugat i arreu del país, on nombrosos comerços ofereixen ja aquests dies previs descomptes per donar el tret de sortida a les compres de Nadal. De fet, el Black Friday és una tradició capitalista on n'hi hagi, que a casa nostra es va adoptar a partir del 2012, quan el govern del PP, presidit per Mariano Rajoy, va liberalitzar les campanyes de rebaixes, cedint la responsabilitat i la durada i la mida als comerciants. Què en penseu vosaltres d'això que es diu Black Friday? No sé si és una oportunitat pel consumidor o és una eina més del capitalisme?
És un dia negre. Per mi és un dia negre. Jo soc el més anticomercial que ha parit Déu. No, jo compro quan tinc necessitat de comprar, no quan em diguen que compro. I això em serveix per tot, des dels llibres, el menjar, passant per la roba. A mi Black Friday em passa pel costat i una absoluta indiferència.
Com, i les rebaixes també, doncs?
Les rebaixes, em vaig entrar que havia rebaixes quan feia mil anys que havia rebaixes. Un dia va dir, hòstia, per què no compres les rebaixes? Dic, ah, bueno, va. Però clar, tampoc, si necessites comprar una camisa, jo no m'espero, tu, jo compro quan ho necessito. Potser perquè, bueno, potser perquè no vaig justíssim i no tinc necessitat d'anar al cèntim, no? Però bueno, per mi el Black Friday, escolta, tu, va. Jo el que espero és Nadal per la candolla. A mi el Black Friday no m'interessa. Ja estic clar, evident.
Jo crec que depèn una mica de... O sigui, si tu, per exemple, no, tens previst comprar, jo què sé, necessites fer una compra, un matalàs, no? Llavors, si tu abans has mirat, no, quan val el matalàs i quan arriba a les rebaixes veus que hi ha una rebaixa, no? Un estalvi, llavors hi ha gent que fa aquesta, no, aquesta mena de compra i... I vols estalviar diners, és ben cert això, no? Però és una minoria, la gent que, no? Que tenim una llista de les coses que sabem que necessitem comprar, no?
I
que...
La planificació, no? De la despesa, una mica.
Jo crec que aquesta tipus de rebaixes, a més que està per tot arreu i que és com un bombardeig, no? Per la gent que fa aquesta compra impulsiva és super llaminer, no? Perquè tu no... O sigui, t'estan dient que hi ha una rebaixa d'una cosa, però tu no saps exactament quant costava abans, no?
Exacte.
I a més, clar, com no tens com la necessitat, no has pensat prèviament, no? Bueno, jo crec que és el sistema, no? El sistema capitalista funciona així. El que passa és que, clar, qui pot fer mantenir, no? Rebaixes abans de Nadal, després de... O sigui, poden fer els comerços grans, un petit comerç no pot fer... No, les rebaixes tenen sentit en un petit comerç, no? Jo que sé, perquè liquides el que et queda, llavors poses més, no? Perquè necessites fer una entrada de diners per poder després fer la compra de la temporada següent, però
mira, si no, si tenen mala llet, que foten el Black Friday, el Black Friday, 3 dies després de que els pensionistes han comprat la paga doble.
Bueno, no penses que sigui gratuït, això, eh?
Pensat en això?
No.
Van cobrar el dia 25, sí, i el Black Friday és el 28, no?
Bueno, això ve dels Estats Units a l'endemà d'Acció de Gràcies,
no,
eh?
A veure.
No.
Estats Units és quan, després d'uns dies del...
L'endemà d'Acció de Gràcies, justament.
O sigui,
que és avui.
A mi, la primera cosa que haig de dir és que m'emprenya moltíssim, que, com sempre, tinguin que anar a remolc del que passa als Estats Units, i més quan el president és el que és. Qualsevol president, però vull dir, aquest encara m'emprenya més.
Bueno, ja pots dir clarament que és un psicòpata, ja ho pots dir.
I ens farà psicòpats a tots.
Sí.
I l'altra cosa és que això no és nou. O sigui, abans parlaves del sistema capitalista, doncs que... A més, hi ha un aspecte de la compra de Nadal que s'ha de considerar. És molt diferent quan és la compra familiar, o sigui, quan hi ha una família que hi ha 3 nens, nens petits, els avis, no sé què. Llavors es crea un tipus de compra perquè en una època determinada, diguéssim que a partir d'un moment en què semblava que la gent amb el que guanyava treballant doncs podia fer més coses, ara s'ha comprovat que encara que treballin no poden fer absolutament res, doncs es feia un regal per Nadal, no? També hi ha una cosa molt significativa. O sigui, nosaltres tenim el Black Friday ara i resulta que tenim els Reis, que tenim el Pare Noel i que tenim el Cagatió. O sigui que si omplim el Cagatió, el Pare Noel, el d'això, i després el Black Friday i tot,
hòstia, necessites guanyar 8 vegades el que guanyes habitualment per poder-ho cobrir, tot aquest expedient.
De fet, entrevistava a un economista quan començàvem la setmana per parlar justament del Black Friday i què havíem de tenir en compte, doncs, per no estirar a vegades més el braç que la mànica, i explicava que el que havia fet aquesta iniciativa era allargar aquest període de les compres de Nadal, és a dir, des de que es celebra el Black Friday aquí, que fa 12 anys amb la liberalització del temps de rebaixes, el que fa és que la gent estira la despesa entre el novembre i el desembre.
Bueno, en Palmes, ja, a partir de Black
Friday. Però fixa-t'hi una cosa, jo recordo perfectament que a les festes de Nadal, quan jo era jovenet, diguéssim que començava a parlar-se el 13 de desembre.
Després del pont, no?
Ja no, havia pont, no havia Constitució.
No hi havia Immaculada.
Sí, però Constitució no havia pont.
Però és que ara hi ha la Immaculada Constitució.
Exacte.
Perquè la Constitució no es pot tocar.
No.
Per tant, ha de ser Immaculada.
Sí,
Immaculada,
això,
sí.
Molt bé. Llavors jo penso, en aquell moment doncs, hi havia això, una despesa que es feia... Sempre jo he pensat que Black Friday té una, sobretot per les grans superfícies, una cosa claríssima. És mentida. No són preus més barats.
De fet, hi ha una campanya de la Generalitat i també de la OCU que rastregen el preu de 1.000 productes per saber si realment aquesta rebaixa és real.
Has de mirar el que valia abans, però aquesta compra compulsiva de la gent no mira el que hi ha abans.
Però aquesta previsió que dius tu té molt poca gent.
Sí, clar, la qüestió
és que això viu d'això, de la propensió de la gent a comprar. Crees la necessitat de consumir el dia Black Friday i a vegades encara que no ho necessitis.
I aquell consum...
I si no ho fas et diuen...
No saps el dia.
Com és que no compres això?
Hòstia, tu! Amb lo barato que anava.
Jo crec que aquest malestar social, no?, del que deies tu, no?, que no tu treballes i tot i treballant, no?, no... A més, hi ha molta gent que no... O sigui, que els contractes no tenen... Com es diu això? Pagues dobles, no?
Es calcula que un 12% de gent que treballa és pobre.
Llavors... Això és un miratge.
Impensable abans.
No, és un miratge. És un miratge d'aquests, no?, del circ dels romans, per al poble. Tu compres alguna cosa, no?, te diuen, això pots comprar-ho encara que vagis just, no?, perquè és més barat ara, aprofita ara, i llavors el comprador, no?, se sent una mica com aquells que sí que poden comprar amb tranquil·litat, no? Llavors tot és com un gran... Entres en una roda que és tot un gran miratge, no? I llavors... Jo crec que és important saber per què comprem, no? El que deies tu, no? Compres per necessitat. Si necessites comprar una cosa, evidentment, no? Si ho necessites, ho necessites. Però, com tot, s'ha de pensar una mica.
Clar, aquí,
no?,
hi ha la psicologia del consum, no? Hi ha aquell consumidor que és previsor i que potser aprofita aquests períodes de rebaixes per comprar allò que necessita i que fa temps, doncs, que té establert què vol, amb quines característiques i quin preu hi ha, però després hi ha aquestes campanyes que són molt agressives, que si ens passegem per qualsevol centre comercial o pel centre de la ciutat, el Black Friday ja no és un dia, el Black Friday és com a mínim tot el mes de novembre, que genera aquesta necessitat de comprar perquè sembla que si no t'estàs perdent una oportunitat.
És que és
una
mica tonto.
Creieu que
no has comprat ara? Que fa temps
que incites? Quan fan rebaixes que entrevista la gent que entra allà fotent-se...
Home, jo recordo quan era petita aquella imatge de l'entrada del Corte Inglés.
Ningú diu, és que mira, necessitava un sombrero i tal. Diu, és que anava baratíssim.
Clar. I perquè sigui barat, no? És com allò de... jo tenia una companya que sempre m'ho deia, no? Si al meu home li diuen, mira, te regalo un vestit de núvia, però que jo no el necessito, perquè jo no l'utilitzaré mai, no? Allò, com és barat, ho compres, no? Para't un moment. Però aquesta... És això, no? És com
consumisme.
A més, amb una particularitat, això ho controlen i només en surten beneficiats les grans superfícies.
Això, perquè els petits no.
El petit comerç no.
No
el petit comerç, que probablement sí que faria una rebaixa perquè li interessa treure un producte perquè ha de vendre, aquest, en el fons de les fonts, no surt beneficiat. I això, aquest és l'altre problema. I no parlem, aleshores, ja de la compra a través d'internet.
Clar, com afecta aquestes iniciatives al petit comerç?
Mira, ahir em va explicar un... ahir vaig estar amb una de gent gran i tal, un que es vol comprar un d'això d'aquests elèctrics pel carrer. Ostres, diu que no troba cap botiga, ho ha de comprar per internet. I diu, jo vull veure-ho, jo vull provar-ho, jo vull seure i tal. Hòstia, és que És que al final és una bogeria. Al final resulta que has d'acabar-ho tot... Que jo m'hi nego, eh? Vull dir, jo no he comprat res a la vida per internet, no? Però és que arriba un moment... I a més, jo veig els meus filloles, no? No, he comprat per internet. I, bueno, si no m'agrada, ho torno.
Sí, senyor.
Hòstia,
sí, senyor.
Que jo no em compraria unes sabates o un vestit o no sé què per internet.
Perdona, i encara hi ha una cosa pitjor. Jo entro a la botiga, miro el que vull comprar-me.
Sí, miro el preu i tal. I,
miro, clar, el preu i ho demano per internet.
Perquè són 3 euros
més. I m'ho emprovo.
I m'ho emprovo.
I després,
bueno, això les llibreries també ho fan,
eh? Altra cosa. L'última ràtio s'està convertint en la comoditat.
Bueno, sí, perquè és més fàcil.
Internet és comodíssim, tu portes a casa.
És de casa, no?
Globo és comodíssim, tu portes a casa. I bueno, si l'última ràtio és la comoditat, doncs bueno, vale.
I com lluites des del comerç local contra aquestes iniciatives? Tot i que l'Associació de Comerciants s'ha afegit al Black Friday també amb els seus comerços associats, no? Contra aquestes iniciatives de descomptes agressius, que evidentment són molt més difícils de fer si tu tens un petit comerç,
si
tens una gran superfície,
que
compres a gran volum, i contra el comerç online, que és això, que des de casa assegut compro, des de casa assegut rebo. No? Quines eines té el petit comerç, més enllà de la pedagogia, i que la ciutadania sigui responsable?
Tenen mala peça al taler, eh?
Sí.
Per exemple, els colmados, perquè han sobreviscut els colmados que queden? Perquè es porten uns senyors que treballen 24 hores al dia, obren totes hores i tal i qual. I el petit comerç, sé, té mala peça al taler, jo no sé si ho veieu, però és clar, no pots competir amb això.
Bueno, el consumidor ha de militar, no? Vull dir, que sí. Tu has de comprar militant, no?
Militar localment, si no, localment. No? Per si algú sap si el fa Black Friday?
Qui?
De Torrons fa Black Friday?
Qui?
No?
El Torrons Vicenç.
No, si el Pros fa el Black Friday.
El Pros, no sé si s'hi ha afegit.
No faig propaganda.
Les coses de les botigues de menjar, per exemple, no en fan de Black Friday, perquè, clar, no tenen remanent.
No, però s'hi han afegit, per exemple, comerços d'estètica, de perruqueria, és a dir...
És impressionant, no?
A veure, tu has dit que...
Militar, no?
Acabes de dir una cosa que m'ha recordat una. Si tu vas a... Si tu vols un peix pel Nadal... per fer una cosa que estigui bé, no? Un rap, uns llenguados, etc. Si tu els compres ara, avui, te'ls guarden i no pagues el preu que pagaran una setmana abans de Nadal.
A la mateixa peixateria te'ls guarda?
Sí, senyor.
Això fa totes les peixateries o algunes? Algunes.
Te'ls congelen, doncs.
No, no facis propaganda.
Evidentment. Però, o sigui que aleshores que tu, en aquest moment, estàs pagant a 4, per dir alguna
cosa, pagaràs a 11.
I si ho compres una setmana abans de Nadal, serà això, 3 vegades més.
La llei de l'oferta i la demanda.
Bueno, és una mica potser la veïna que poden tenir els petits comerços,
molt,
no?
Però per això està molt ben pensat, lo d'avançar la paga extra dels jubilats al novembre, perquè hi ha gent que va molt justet i cobra una pensió...
Molt justa.
Cony, no és el mateix el que dius tu, que compris el 26 de novembre, el 27, que compris el 17 de desembre.
Segur.
Per tant...
Fixa-t'hi tu, no, vull dir com inclús el petit comerç, segons quin tipus de petit comerç, se n'adona que ho ha de fer d'una forma determinada, perquè d'aquesta manera s'assegura que hi hagi un tipus de venda que probablement no la tindria.
Bueno, s'ha de cuidar. El petit comerç, la eina que té és cuidar el
saber personalitzar.
Clar, i cuidar-lo, no? I jo què sé, igual que això del menjar o a la botiga no? Que compres els regals, els llibres per als nens i diuen no et preocupis, no? Que va la iaia, diu, tinc 8 nets, necessito, no? No et preocupis, jo te busco per fer-ho i t'ajuda, no? Però per part del comerciant ha d'haver aquesta cura, però el que compra, el consumidor, fas un acte de militància, de comprar a la carnisseria i no comprar les ofertes del... No? Que és veritat que compres qualitat, no? També amb el producte, però hi ha moments que, no? Si tens 3 nens a casa que mengen com uns lleons, i dius, bueno, potser els és igual un bistec estupendo que un bistec una mica menys, no? Uh-huh. Perquè llavors o sigui, has d'haver una aquí una i saber on vols gastar-te els diners, no? A mi sempre m'ha sobta molt que quan algú fa com un pla d'estalvi, no? Hòstia, hem d'estalviar a casa. I la primera partida que s'estalvia és amb la de la menjar, no? Per exemple. I a mi això sempre em fa pensar molt des de que he hagut de comprar el menjar de casa, no? Que hi ha partides que són més estalviables, no? la roba, el, fins i tot no els llibres, si fes l'esforç que has d'anar a la biblioteca a buscar els llibres, no? Tots els llibres que són de lectura obligatòria, saps que has d'anar en previsió, anar a la biblioteca, demanar-los, i tu no compres llibres, no? Ostres, com ens han educat, no? Que perquè hi hagi aquesta primera, no?
És que primera, això de l'estalvi, que és molt rares, perquè, per exemple, em diuen, a mi em diuen, tu, això d'internet i tal, quan pagues a l'any? O al mes, dic, pago tant. Hòstia, però si n'hi ha un que pagues 10 euros menys. I aquest es gasta 25 euros al dia amb cerveses. Dic, sí, però...
És una qüestió de prioritats.
No, però dic, perquè és que m'he estat parlant. Sí. D'estalviar 70 euros l'any amb una... no, vull dir, a vegades això de l'estalvi no ho tenim ben organitzat. I tu dius una cosa molt bona, que és... La, bueno, l'altre dia els deia aquells nois, que els del batxillerat, quan vaig anar a parlar del franquisme, que la militància requereix una militància. Uh-huh. S'ha de militar en defensa de la democràcia. Sí, el comerç local, igual. Sí. El comerç local, igual. Una militància. Però, a més, el comerç fa ciutat. És a dir, a mi m'agrada... esclar, és que jo dic, si ho compro un dia des de casa, amb qui em relaciono? A mi m'agrada anar... Ara no vull fer propaganda, però anava a la carn, no? Pues vaig al Segarra i xerres i no sé què, fas la brometa i tal... I... Hòstia, tu, això és la vida, tu.
De fet,
això
és la campanya que...
Això forma part de la vida, el dia que em digui no, escolti, vostè ho compra tot des de casa, no sap qui li ven i tal. Hòstia.
Com canviarien les ciutats, no? Si aquests comerços que ocupen les plantes baixes dels edificis i dels centres vianantitzats tinguessin la persiana abaixada, quina llum, quina vida tindrien els carrers, bueno, quines relacions entre veïns es farien.
Més a Montpelleres.
Més a Montpelleres, per posar un exemple.
És que ja està passant.
A Montpelleres, més a Montpelleres. Per posar un exemple,
sí.
Tu saps, jo vaig fer un cens fa uns 2 o 3 anys, vaig recordar tot el Vallès, i tu saps quina era l'activitat comercial que havia més?
Restaurants, centres d'estètica i ioga.
No, es diu massatges, com es diu?
Fisioteràpia.
Fisioteràpia, tu.
Bueno, perquè la gent està molt tensa.
Bueno, em va sobtar. Fisioteràpia,
aquí, tens, aquí a aquesta ciutat hi ha, jo diria, més botigues de nails...
D'ungles.
Ungles. Sí. Això... Si jo no me les faig.
És que el tenim molt poliglota.
O sigui que hi ha competència, o sigui, una botiga aquí i a davant ni una altra.
I fleques o pseudofleques?
Bueno, també.
Pseudofleques. M'agrada molt això de pseudofleques, eh?
Sí, però fleques que són...
Sí, amb degustació...
Bueno, perdona, la prova està... Quantes pastisseries havien fa uns anys a Sant Cugat? 7 o 8?
Sí.
Quantes hi ha ara? Dues. El dolç i el sàbat.
Sí, sí. Mm-hmm.
Perquè les fleques ja els hi fa la competència. Clar, igual.
I la palma. I la palma i el verd i
ara,
el mirasol.
Ara, escolta, a part de les ungles, jo l'únic lloc que veig que hi ha cua i a primera hora del matí és a Cal Ciutadà, la loteria, tu.
Què dius? Oh,
el fanalet del monjo.
És l'únic lloc que veig sempre cua, tu.
Sí?
Jo el dijous més que cap dia.
No sé, dijous no hi havia...
Però... Cap el dia de mercat i aquest
vale,
dia...
Vale, però cua de 10 i 12 persones. Sí. Uix, una cosa curiosíssima.
Però què vol dir, Jordi? Vol dir que la gent diu...
Té esperança.
A veure, Déu meu, si em pot caure alguna cosa al cel, perquè aquí no me'n donen cap que sigui bona.
Bueno, a més, com que hi ha tota una publicitat de fa molts anys... de que un es pot enriquir sense treballar,
mm-hmm.
Juega, no sé què, tal, vamos a... Bueno, perquè...
Què us sembla que hi hagi... Això no estava al guió, però ara que heu obert el...
És que aquest grup és anàrquic.
Sí, és el grup de l'anarquia, però no passa res.
No, pel que pagueu...
Què us sembla que hi hagi... Això pot ser recursos humans. Què us sembla que hi hagi una loteria de Nadal, que és al final un joc impulsat i incentivat per l'Estat?
Perdó. La loteria no és un joc, és un impost.
A l'ombra?
Oh!
Perquè és voluntari.
Evidentment, a l'ombra.
No?
Però és un impost.
Tenim uns governs que fan campanyes perquè no és per la ludopatia, però després tenim l'anunci de la loteria de Nadal.
Tu mira el mes de desembre. El mes de desembre tens el recapte, o el novembre finalment, el recapte, per una banda. La loteria de Nadal...
El recapte, vols dir el gran recapte?
Sí, el gran recapte.
Però si és del Banc dels Aliments.
Sí, bueno, sí. No, però que fas una aportació. Mm.
Però
el que vol.
Bueno, és voluntari, sempre. Sí.
Sempre és voluntari, però... Uh-huh. La loteria de Nadal, la loteria de la Grossa, o sigui que s'ha afegit
la Marató.
La Rosa, la Marató, que és l'altra, o sigui, per poder fer una cosa molt bona,
molt... que haurien de fer els estats amb els impostos.
Exactament, exactament. I també tenim aquella altra cosa que ara me'n recordaré. Bueno, és igual.
Però és el Niño, no?
Però és una parella
de darrers. Però tu, pensa la loteria. La loteria, la recaptació, no me'n recordo quina és.
Milionària.
I els premis no arriben, sembla, ni al 20%.
Bueno, és que
per tant, vol dir, és que l'Estat en aquell moment, amb aquestes, aconsegueix un ingrés. I si no toca...
Tuà.
Però escolta, però aquests calés, en teoria són per obra social, no? Els calés
en teoria, sí.
A veure, la loteria, si no m'equivoco, es va crear a finals del 18, el Carles III, en un moment que l'Estat anava
malament, sí.
Tal i qual, i després s'anava mantenint.
Sí.
Però, clar, és que... A veure, tot el que sigui...
Però socialment...
Insinuar que et pots fotre ric...
Que a més, socialment està molt mal vist no comprar loteria.
Ara tu tens la sort que et toca.
No, no.
Et toquen 20 milions.
Sí. Què faig jo amb 20 milions?
Espera.
Em crea un problema de pebrots.
D'entrada, el 20%...
Ja en parlarem, doncs.
El 20% ja et desapareix.
Bueno, però és...
Bueno, espera.
No et queixis que
t'acaigut
del cel,
collons. Però aleshores, l'any següent, segons què fas amb el 80% que t'ha quedat, segons què fas, has de pagar una altra vegada
els impostos. Però que són gratis. Ja està bé que paguin impostos, no?
Vull dir que es ven, com tu.
Que et canviaràs la vida, però que no.
En compreu.
I a partir d'aquí...
Compreu loteria de Nadal?
Uns dècim amb uns amics.
Jo no
es compra molt, també això té molt a veure, es compra molt, dius, escolta, que tenim una loteria, compra, perquè si ens toca, i llavors tu no has comprat... Que...
És com el Black Friday,
Mira,
que si sempre passo per aquesta botiga i no he comprat aquella participació, perquè ara són participacions, i li toca, sentiré que he perdut l'oportunitat.
Jo comprava loteria fa molts anys, quan jo era més jove, i amb una empresa gran que treballava jo, tothom tenia nens que anaven al col·le, jugaven un equip, llavors tothom venia amb el talonari, ostres, i llavors feia números i dic, però quan m'hi he gastat?
No? I quan més has gastat? 5 euros amb aquest, 2 euros amb aquest, 5 euros amb aquest.
Bueno, que jugues 5, que pagues 5 però jugues 4.
Clar.
Ah, sí, jo no compro loteria mai, perquè a casa no em tocarà mai. El meu pare tenia un problema amb el joc i llavors, quan vaig fer-me gran, o sigui, era com una decisió.
No, sí.
I a mi sempre m'ha sobtat que a casa meva els meus germans sí que compraven loteria, no? I era, o sigui... Va ser una decisió que vaig prendre, que vaig prendre, que encara era relativament jove, diríem, i encara, mira que sóc gran, una cosa que no entenc, o sigui, veient, no?, el que suposa, no?, entrar en aquesta roda del joc, no?, no sé, saps? No, és com una cosa que no...
Això passa en mesura, vull dir que...
Compreu amb responsabilitat.
Això.
Si compreu loteria, sapigueu que hi ha al darrere.
Compareu preus.
Compareu preus.
La loteria més barata.
No estireu més el braç que la màniga. I feu costat al comerç local.
Ja. Sí, comerç local.
Però no hi havia un altre tema?
Sí, però no hi hem arribat. Perquè teniu molta xerrera. No, perquè ara toca parlar d'Acció de Gràcies. Suposo que vosaltres no la celebreu, no? Acció de Gràcies.
Jo les gràcies se les dono quan vull.
En parlarem amb un veí de Sant Cugat, nascut a Minnesota, per veure com ho celebra lluny de casa, i també amb un veí de la ciutat, que va estar 2 anys i mig a Washington, per veure com va viure aquest dia tan emblemàtic de la cultura americana. Moltes gràcies, que tingueu bon dia.
És el dia del gall d'indi.
Sí, senyor.
Vinga, apa,
gràcies.
Gràcies.
Adéu. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Continguts en xarxa.
Bé, com sempre anem sota la Joana Molins amb això dels fogons
i dels davantals, i posarem el fogó a tot gas per fer-ne més aviat.
Normalment no portes un delicatessa que a mi se'm fa boca aigua, però...
Bueno, avui no sé si t'agradarà.
Aviam si avui tant.
O sigui, avui porto peus de porc amb múrgoles.
Ah, la meva debilitat.
Amb múrgoles o colmenilla. Colmenilla és en castellà, però múrgola és un bolet rodó que té com una mica de niu d'abella, sembla. En aquí no se'n fan gaire, perquè resulta que jo fa dues setmanes vaig anar a Sòria a buscar bolets, pensant-me que em portaria, bueno, mig cotxe, i resulta que no m'han trobat ni un. Bueno, perquè fa 30 anys que no s'havia vist la sequera d'aquest any a Sòria. Però ni un, eh? Ja, ni un.
No ho sabia. Ni un.
I llavors allà hi havia aquests pots de múrgoles, ja deshidratades, que els assequen, i em vaig comprar un pot i he fet els peus de porra aquest amb les múrgoles aquestes. Bueno, doncs, les múrgoles aquestes, com que ja us dic que no són fresques, són deshidratades, doncs els hem de posar en remull. I és un bolet que no es pot menjar cru, així com altres bolets sí, perquè aquest bolet s'ha de coure per treure que podria arribar...
El bolet per guisar.
Exacte, que podria arribar a ser una mica tòxic, depèn de la persona que el mengés. O sigui que primer de tot s'ha de posar en remull, 3 o 4 hores, aquella aigua no s'aprofita, d'aquest bolet no s'aprofita, i llavors el fregeixes ben fregidet i el poses en la cassola que tu hagis fet. Doncs llavors els peus de porc, com sempre us porto, per 4 persones són 4 peus de porc, o si els voleu comprar ja cuits, o crus. Si els compreu crus els heu de bullir vosaltres. Una ceba gran, 3 cullerades de tomàquet, això per fer el sofregit, un all porro, un pols de canyella, que jo li poso d'aquesta molta mateix, una
Perdona,
miqueta.
Si hi poses ceba, també hi poses all porro. Quina diferència hi ha de la ceba a l'all?
L'all porro dona un gust molt bo ara als plats, eh? Això fa el mateix si fas una crema de verdures, sempre, la base, és un all porro
sí,
una mica sofregit.
Sí, la crema sí, però si poses ceba, també all.
Sí, all porro. Llavors, bueno, hi ha gent que no, eh? Jo ho faig així, clar.
Va.
Llavors, un pols de pebre negre, també, un bon raig de vi blanc que no ens falti, una cullerada de farina per espessir aquest suquet que farem, un pèl de suc i llavors aigua per bullir els peus. Si nosaltres els bullim a casa, amb l'olla de pressió, penseu que us tardarà mitja horeta. Amb una olla convencional, poder 3/4 o una hora. Si els bulliu vosaltres, heu de posar aigua, sempre partint la base d'aigua freda. Els anem a comprar, els rentem ben nets, jo els rento amb aigua calenta ben nets, i llavors miro que no tingui cap pèl, i si no, amb una maquineta d'aquestes d'usar i tirar, els afaito. Els hi trec els pèls, perquè a vegades te'n venen algun que hi ha uns pèls. I llavors els poso, partint sempre de la base aquesta d'aigua freda, i poso una mica de porro, i poso una mica una cabeça d'alls, i poso una mica d'alguna herba que us agradi, i una vegada bullen, el foc ben baix, i allò els aneu mirant. Jo crec que amb una olla convencional, amb 50 minuts els tindreu. Llavors va bé fer-ho així, perquè aprofitarem una mica aquest suc que està en bo del peu. Si els comprem ja fets, haurem de tenir un brou. Un brou o de porc, si l'hem fet, o un brou que tinguis de pollastre, perquè amb aigua no queda tan bo. Però llavors, si vosaltres els bulliu a casa, doncs a la part de sobre que té com grassa, amb el cutxeron la traiem i sempre guardem la part de baix, que té la gelatina i tot això. I llavors hi farem una bona picada. I aquesta picada hi posarem unes 20 ametlles, una mica de xocolata negra, un rovell d'ou, un rovell, només el rovell, la clara no, perquè faríem una truita, només el rovell, el posarem ja dins el túrmix, tot això, alls, un parell de grans d'all i julivert. Farem aquesta bona picada i quan els peus veiem que ens falta mitja hora o 3/4, li tirarem. I ja ho tenim.
Boníssims, boníssims.
Sí. I llavors les múrgoles, o si no teniu múrgoles amb escarlets o el bolet que tingueu, els fregim sempre una mica a part i els posem a sobre de la cassola com quasi bé ja està. I ja ho tenim.
No, riquíssims.
Llavors tornarem a dir aquests ingredients.
Això, recordar els
4 peus de porc crus, que són 8 talls, Si ens en sobra, vull dir, els posem en un tàper i sempre els tenim, Més val que ja que engeguem el foc, fem-ne 4, que són 8 trossos. Una cebra que sigui grosseta, les 3 cullerades aquestes de tomaca, natural, o l'all porro tallat ben finet, l'all porro. L'all porro sempre el tirarem primer a la ceba. Quan la ceba quasi bé estigui rossa, hi tirarem l'all, perquè l'all porro de seguida ens queda negre i no és agradable perquè amarga. I llavors hi posarem aquest pols de pebre vermell dolç, que sempre n'hi posem per donar color, i posarem una mica de farina i posarem aquest got de vi blanc que ens emulsionarà tot aquest sofregit que anem fent. una mica de pebre negre i llavors hi posarem, quan tinguem tot això ja fet, el sofregit, hi posarem els peus i els deixarem 7 o 8 o 10 minuts passats en aquí amb aquest sofregit, que agafin una mica de color. Una vegada estiguin, llavors hi tirarem aquest suc, si hem bullit els peus nosaltres, aquest suc de peus, poder mig litre o tres quarts, no n'hi posem massa, que sempre som a temps d'afegir-los. Ho rectificarem de sal i posarem la picada. Si no els hem bullit nosaltres, hi posarem aquest brou que tinguem, si ja tenim un brou de pollastre o de verdura. I llavors doncs, els deixarem, els peus, com que ja són cuits, poder en tres quarts ho tindrem fet. Si els fem el dia abans, molt millor.
Sempre el menjar,
sempre el menjar el i els peus més, perquè els peus fets d'un dia per l'altre canvia el gust. I llavors hi posarem aquests bolets que jo us he dit, jo hi he posat aquests perquè són els que vaig comprar i m'ha fet gràcia, els que tingueu, i si no hi poseu res, també els podeu fer en cloises, els podeu fer en moltes coses, els cargols. Ai, els peus.
Una pregunta que diràs que pregunta aquest. És ortodoxa desusar, a treure l'os del peu de porc i quan el serveixes a taula ja sents os?
Bueno, hi ha molts puestos que li fan sense feina desossat. Sí, hi ha molts puestos, perquè és clar, quan el bulls, molts ossos d'aquells...
No, és que està, deixes
ja marxen.
Deixes el plat ple d'ossos.
Ple d'ossos, sí. Però a mi m'agrada amb os.
Tu t'agrada amb os.
Perquè a mi m'agrada escurar.
És millor sí, que
és millor deixar-hi l'os. Ara hi ha puestos que te'l serveixen, aquests que diuen sense feina, que llavors et fan com un... et fan un... treuen tot.
Sí, com un flan.
Com un flan, com... sí. Te fan una cosa així, amb un cercle d'aquests d'ara d'alumini, te fan un timbal.
Un timbal sí.
D'aquests, que ara no en sortia la paraula, però a vegades hi posen botifarra negra, a vegades hi posen botifarra, i llavors ho fan com
però
a timbal.
Tu creus que
a mi m'agrada més, tal com
s'ha de servir amb l'os.
S'ha de servir amb l'os. I ara te'ls venen que estan molt, vull dir, molt ben cuits, els que venen, i fàcil de fer, perquè esclar, tens la meitat de feina.
No, és una menja molt... Per mi és molt bona, m'agrada molt.
A més, amb unes mongetes del ganxet, al costat, al peu, amb la mica de suquet, i unes mongetes del ganxet al costat, i escolta, és un plat extraordinari.
Genial.
I per ara aquest temps, que encara que no vol venir l'hivern, que no podem menjar plats calents.
No, genial. Per mi, ja t'he dit que tinc aquesta debilitat pels peus de porc, m'agrada molt.
A mi també m'agraden, sí.
Quelcom més? Hi ha alguna cosa més?
No, sí.
Doncs ho deixarem aquí. Ha sigut un plaer, com sempre.
Jo també he d'estar amb tu.
Avui el menjar que has proposat a mi m'ha fet denteta. Sí,
doncs
sí.
Oh, vinga, va.
És que m'agrada molt. No, perquè, home, és una mica complicat per al bolet.
Sí, perquè, bueno, però podem fer...
A la botiga potser es troba, no?
No, aquest aquí no, Bueno, deshidratat sí que el trobareu un pot. Com el moixernó, que també es ven, doncs deshidratat sí que en trobareu. Sí. El que passa és que aquest bolet, ja t'ho he dit, se diu colmenilla en castellà i múrgola en català.
Molt bé, Joana.
Bueno, adéu-siau.
Com sempre.
Fins la setmana vinent.
Continguts en xarxa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Sóc un noi que té un petit nadó i he d'intuir el que em vol dir. I jo al seu pit sóc tan petit i aquest batec em fa dormir. petit nadó i ara em cal aprendre sol. S'està fent gran, és fort com jo i marxarà a volar pel món. No te'n vagis lluny, sóc amb tu només un. Mai no he tingut ningú i estaré per sempre amb tu. Jo ja no sóc ni tornaré a ser noi. Em costa tant fer res tot sol. Ara sóc jo, fa temps petit nadó, qui t'acompanya a fer-ho tot. S'està fent gran i marxarà després d'haver-m'ho ensenyat tot. I explicaré al meu petit nadó qui va ensenyar-me a entendre el món. No te'n vagis tu, sóc amb tu només un. Sóc un noi que té un petit nadó i he d'intuir el que em vol dir.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing left. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to be okay. It's okay not to be okay. When you're down and you feel ashamed, it's okay not to be okay. Feeling like your life's an illusion and lately you're secluded, thinking you'll never get your chance. Feeling like you got no solution. It's only 'cause you're human. No control, it's out of your hands. When you're high on emotion and you're losing your focus and you feel too exhausted to pray, don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody. It's okay.
focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to be okay.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
In a life. música a Ràdio Sant Cugat.
Oh, capità poc, no va poder trobar-se mai tripulant la seva brúixola genial. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Molts mars, molts espais.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
forever.